En una societat on la mort és tabú, com podem viure?
Les dones i els dies. Amb Montse i Virgili.
Un de cada quatre embarassos no arriben a bon terme. O si voleu que ho diguem d'una altra manera, sis criatures moren cada dia abans de néixer. I llavors, per què encara vivim la mort gestacional com un tabú i un estigma? Quan la criatura que esperàvem neix morta, com ho viuen les mares i les famílies? Per què es minimitza i menysprea el seu dolor? Hi ha prou eines als hospitals per fer front a la demanda? S'investiguen prou les causes? L'administració ajuda també a viure aquest dol quan només dona una baixa de maternitat quan la criatura ha superat els 180 dies? Avui, a Les dones i els dies, un programa d'aquells durs, però plens d'emoció i també d'afecte per totes les mares, totes les que tenen els seus fills a la vora i les que no. Comencem.
Ens podeu escriure a donesidies@catradio.cat. També tenim un Twitter i un Instagram, @donesidies.
El que uneix totes les dones que viuen una mort gestacional, i ho veurem durant tot el programa, és que són totes unes lluitadores. Comencem amb la Noelia Sánchez. Ella va perdre la seva filla Cora quan estava embarassada de 7 mesos. La seva experiència, com us podeu imaginar, li va canviar la vida i va acabar muntant un projecte, el projecte Cor a Cor, per acompanyar a dones i a famílies que passen pel tabú i l'estigma del dol perinatal. Parlem amb ella.
Que mira donde nadie mira. ¿Cómo voy a saber? ¿Cómo voy a saberlo? Si no canto lo que siento.
Noelia, benvinguda.
Hola, moltes gràcies per convidar-me.
La teva història va ser ja fa 12 anys, vas perdre la Cora, tu estaves embarassada de 7 mesos i va passar allò de que de sobte no la notaves físicament i vas anar al metge i et diuen allò, aquella frase, no? tan lapidària. Mm.
Sí, en el meu cas la frase va ser, és una interrupció de l'embaràs. I em vaig quedar així perquè no entenia les paraules, però no entenia ben bé tampoc què volia dir, no? I de seguida, vaig entendre que s'havia mort i volia que corressin i em fessin necessària, no sé, obrissin la panxa, traguessin la nena i la reanimessin d'alguna manera. Em va costar com entendre que això no podia ser.
Totes les dones embarassades, jo crec que encara que no hi vulguin pensar, sempre tenen la idea aquella de que l'embaràs no arribi a terme, no arribi al final, no? De fet, des de la cultura popular és en plan, espereu-vos, no ho digueu a la gent, que encara esteu només a 3 mesos, no? Mm. Se'ls diu molt a les parelles. Les dones no ensenyen l'ecografia fins que ha passat un temps. Sempre hi ha molta por. És com una mena de tabú i una mena d'estigma. Mm. És alguna cosa que està allà, no? Sempre present.
Sí, sento que està present a nivell d'això que dius, els 3 mesos, no? Que és com, hi ha com un pacte cultural d'això, dels 3 primers mesos hi ha com un risc, no? Passa que està allà però tampoc es profunditza gaire, perquè en realitat sí que hi ha molt poca consciència, almenys amb el que jo em trobo, de que més enllà dels 3 mesos pot passar alguna cosa. Vull dir, això com a, vull dir, o tens algú molt proper que li ha passat, o ho has viscut amb algun familiar o alguna amiga, o crec que tampoc arribes a pensar. Jo recordo que quan estava embarassada tampoc tenia gaire consciència d'això dels 3 mesos, vull dir, sabia que passava però els hi passa als altres, vull dir, i no em passarà, no? Uh-huh. I més enllà d'allò, jo recordo doncs, un parell de setmanes abans de que morís la Cora, que jo havia anat a una eco i em van dir, mira, ara té bon pes, que si nascés prematura, doncs ja està, no? I jo vaig marxar a casa pensant, pues ya lo tengo todo hecho. I després, uh-huh, en 2 setmanes, quan van dir que havia mort, era com, no ho entenia, em va costar realment molt entendre que això pogués passar i que passés sense cap explicació mèdica que corroborés, no sé, o donés un motiu de pes perquè la meva filla hagués mort, no? I després, evidentment, doncs vaig conèixer un munt de famílies que els hi passava. De fet, estadísticament, un de cada 4 embarassos no acaben amb un bebè viu, no? I és, uau, que és una xifra molt, molt gran perquè entre tots
perquè no se'n parli i perquè es tapi, no?
Perquè sigui tan tabú.
Clar, ara parlarem de del teu projecte Cor a Cor, que surt de la Cora i d'això que va passar, però d'entrada tu el que et vas trobar és que ni s'explicava amb molta delicadesa, ni se sabia com fer, no sabies com situar-te amb tot això, que no hi havia com protocols, és a dir, o sigui, jo no sé en aquell moment on vas parir, perquè vas haver de parir, que això és un detall molt important, on vas parir i què va passar?
Jo, la Cora va néixer a l'Hospital de Xeus, a Barcelona, i els professionals que em van tocar, bueno, que em van atendre, no van ser gens amorosos, ni van estar a l'alçada humana que aquella situació requeria realment. I sempre dic, no, ara que han passat uns anys, no, i que formo professionals, és una cosa que per mi és com superclau, l'amor d'un fill és un fet molt dolorós i no té per què ser traumàtic. El trauma s'afegeix quan l'entorn, en aquest cas, doncs, quan neix un bebè, doncs, l'entorn hospitalari, si neix a l'hospital, no vetlla per tenir aquesta cura d'aquesta família i d'aquest infant, no? I en el meu cas sí que fa 12 anys, però bueno, no fa tants anys tampoc, no? I realment, sempre dic que la història és denunciable, no ho vaig fer perquè no tenia ni les forces, bueno, no tenia forces per fer-ho en aquell moment.
Quan dius que hi ha aquesta desatenció, a què et refereixes? Per exemple, quin tipus de coses amb les que creus que no va ser escoltada o que no hi havia eines, no?
Des del punt que jo volia veure la meva filla i, bueno, els semblava una cosa com super rara i vaig haver de suplicar que me la deixessin veure, des del punt que vaig sentir a les doctores o llevadores, no sé quin càrrec tenia, discutir a la porta perquè no em volien atendre, com la del feto muerto, quédatela tú, no? I coses així molt, molt, molt doloroses.
Tampoc no hi ha paraula, no, per això? És a dir, en anglès em sembla que n'hi ha una que es diu Stillbirth. Exacte, Stillbirth, però en general no tenim paraula aquí, no?
En castellà, en català no tenim paraula i és una cosa també que jo em queixo molt, no? Perquè parlem d'avortaments moltes vegades i a mi no m'agrada utilitzar aquesta paraula perquè em fa mal, no? És com, ei, és el meu bebè, que era la meva filla, es deia Cora, no? I també sempre dic que, no? De vegades es parla de los no nacidos, no?
Fetus,
vull dir, no és un fetus.
No, però si al final no ha anat enlloc, si no l'has conegut, clar, no? Es diuen com aquestes frases,
sí,
no?
Sí. I per mi la meva filla s'hi nascut, perquè si anem a buscar el diccionari, si busquem la paraula néixer, néixer vol dir sortir del ventre matern. Punt. Enlloc especifica o diu si amb vida o sense vida, vull dir, i sortir del ventre mater tots els bebès surten, vull dir, per tant tots els bebès neixen amb vida o sense ella, no? Convido a parlar de bebès, a parlar de naixement, a parlar de pèrdues, tot i que hi ha persones que tampoc pèrdues com una cosa que trobaràs, però bueno, penso jo em retrobaré amb la Cora algun dia, per tant és com, bueno, doncs potser l'he perdut en aquesta vida, no? Tot i que sempre dic que l'he guanyat perquè m'ha portat coses molt boniques, però és veritat que a nivell d'idioma tenim un problema i al final per
I
mi...
I el que no es pot dir no existeix.
Clar, i és com difícil, perquè jo ets a parlar, és com, mira, tens més fills, tinc dos fills vius, no? És com, bueno, tenia una nena també que va morir, no? De vegades com, va néixer sense vida, bueno, no? I de vegades, al principi del dol, em vaig trobar mentint, dient que havia mort al part, perquè la gent aquí era més sensible que si deia que hi havia nascut sense vida, no? O morta, i ens falta una molta sensibilització, i a nivell hospitalari encara més, tot i que d'uns anys cap aquí...
Sí, que et vas trobar en aquell moment que t'ho he preguntat i hem marxat de tema, no? Doncs que et va costar veure-la, que no et va sentir molt acollida i que no es va escoltar tot el teu dol. Les coses ara han canviat. Sí. Segur que ens està sentint algú i diu, sí, però això és una privada. Sí. A la pública comencen a haver eines en aquest sentit i comença a parlar-se de dol gestacional i hi ha persones que fan aquest treball, però tu em comentaves ara, abans que entréssim a l'entrevista, sí, però hi ha molt poques eines, potser és una visita psicològica cada mes, poc tot.
Clar,
això, no?
Per mi és diferent. Vull dir, s'ha fet molta feina als hospitals, tant públics com privats. Aquí no faré diferència perquè realment s'han posat les piles a les dues bandes. I anys enrere, mames que seus fills van néixer morts quan la meva, també en hospitals públics també eren històries per no dormir, eh? Vull dir, no era perquè fos una privada. I sí que s'ha fet molta feina. Les persones que estem treballant amb això hem picat molta pedra perquè es sensibilitzin els professionals que tenen els naixements. El que hi ha molta carència encara és el després, perquè un cop surts a l'hospital és com que ja et deixen i ja te busques la vida. Clar, això és un problema perquè, si tens recursos potser accediràs i tot i cada vegada hi ha més associacions i recursos gratuïts a nivell de grups.
Il nous aura fallu beaucoup de force, de courage pour affronter le naufrage de nos deux pauvres cœurs désœuvrés et sauvages.
La
legislació es queda curta, perquè em sembla que només a partir dels 180 dies d'embaràs pots tenir aquesta baixa de maternitat, és així, però en els últims anys amb l'únic que potser ha canviat una mica lleugerament és que ha canviat el règim jurídic de les criatures que moren. És així, no? I això em sembla que ajuda força.
El que va canviar fa pocs anys és que tots els bebès que naixien havien de sobreviure 24 hores fora del seno materno, que diuen, per poder ser considerats persones. I això sí que el 2011 va canviar, a partir del maig, em sembla, i tots els bebès, un cop s'hi neixen i respiren, encara que respiren un segon i morin, ja són considerats persones, i això sí que va canviar fa poc. Vull dir, aquest dol és molt invisibilitzat i som mames i papes, encara que la societat no ens ho reconegui. D'alguna manera, necessitem aquest reconeixement perquè, he passat per una gestació, he passat per un part, he passat per una lactància encara que sigui sense bebè, he passat per un postpart i tinc la sensació de mare completa, no puc portar el meu fill al parc, no puc fer coses de mama estàndard, però sí que estic maternant i paternant el meu dolor, no?
I la cosa és que, a més, tu, d'una cosa de la que et vas queixar molt, és que ningú et considerava mare. Mm. El no tenir la criatura viva al teu costat, tu no ets mare.
Mm-hmm. I això fa mal. I una cosa que treballo sempre a les famílies és poder conduir-les i apropar-les a aquest sentiment de mames i de papes perquè puguin elaborar la seva maternitat i paternitat, perquè això, jo no puc bressolar el meu bebè, però puc bressolar el meu dol, sí? I és la manera de processar perquè pugui tenir com un estancament d'una manera saludable, perquè és probable que aquesta família, si la part física com està bé en algun moment, vulguin tornar a gestar, vulguin tenir un altre fill, perquè quan una parella ella o una persona vol quedar-se embarassada, vol tenir un fill viu. Mai ningú pensa en tenir un fill mort, per tant, vull dir, el desig queda intacte, no? Quan ens aventurem una nova maternitat. I per mi és adient que puguem elaborar aquest procés i integrar els nostres fills i filles d'aquesta manera, amb la seva vida curteta, per tornar a encaminar-nos, si volem, a una altra maternitat.
Una altra de les qüestions que ajuda també molt en el procés del dol és saber per què va passar. És alguna cosa amb la que esteu d'acord tots els professionals, saber les raons mèdiques, oi?
Si tot estava bé, què ha passat? Què ha fet el meu cos per no gestar un bebè en vida, que aquesta vida s'aturi?
A part de tots els sentiments relacionats en això, sí. Culpabilitat, vaig fer alguna cosa, clar. Potser aquell dia vaig veure i no sabia que estava embarassada i per culpa meva no sé què, m'imagino, no? El tipus de pensaments recurrents, no?
Comencé des de coses greus, en plan, jo que sé, m'he caigut per les escales, com des de la cosa més tonta de jo que sé...
Aquell dia vaig provar una copa de cava.
O he badallat moltes vegades i era raro. Vull dir, una cosa com que des de fora pot semblar la cosa més tonta
del món, no?
Sí, però clar, per nosaltres, quan no hi ha aquesta explicació mèdica, vull dir, el cap necessita entendre. A dia d'avui, a mi em passa qualsevol cosa, busco Google i tinc la resposta en 5 segons. Clar, no saber, no trobar resposta en lloc de per què ha mort el teu fill, això pel cap és un col·lapse total, no? I de vegades es troba en casos clars, com jo que sé, doncs s'ha trencat la bossa i el bebé era molt petit i no ha pogut sobreviure.
Problemes perquè, amb la placenta.
Clar, un tema d'esprendiment de placenta, algun ús real de cordó,
temes genètics, no?, que ara han sortit moltíssims.
Sí, alguna malformació amb el bebè, alguna malformació incompatible amb la vida, i sí que els processos amb els embarassos que finalitzen amb un motiu mèdic són més fàcils d'entendre. Llavors el dol l'encamines una mica amb més facilitat, entre cometes, un altre cop.
Però m'imagino que això no passa sempre, oi?
No, vull dir, són molts casos que es queden sense resoldre a nivell mèdic i queden com, bueno, una mort sobtada intrauterina i ximpun.
Simplesmente lindo, mas também não diz mais nada.
Arriba un punt que et passa tot això de la cora, és a dir, tens tot aquest dol que no saps on col·locar, perquè surts d'allà, diguéssim, de la deixeu sense criatura. A més, em sembla que en aquell moment portaven els bebès en unes fosses comuns, no? Vull dir, ni tan sols vas poder-te endur el cos i enterrar-lo, no?
No. El nostre cas va ser una mica atípic perquè en aquell moment no estaven gaire informats, tampoc. Jo, no sé, havia vist a les pel·lícules que de vegades el cos es donava a la ciència per investigar vaig pensar, mira, feia 3 setmanes que havia mort la meva sogra i pensava només en el concepte de l'altanatori, la gent, i això m'agobiava molt, que després s'ha pigut, a més a més no ho fan així, però bueno, jo amb la meva idea, per mi això era massa, i vaig pensar, mira, dono el cas a la ciència i si poden esbrinar alguna cosa per ajudar altres bebès que no morin, pues benvingut sigui. I ho hem decidit així, i a últim moment que ja estaven, que ja ens havien donat l'alta, a l'ascensor va venir la coordinadora de no sé què i ens van dir, no, que ens hem equivocat i que us heu endut el cos i va al tanatori de les cors. Clar, per mi va ser un xoc, això molt bèstia, perquè era com, no, jo no puc assumir com això. I vaig cridar al meu pare, pobre, va venir, va estar negociant amb ells i finalment es van quedar com al cos de la meva nena, cosa que després em vaig empenedir moltíssim. Setmanes més tard jo vaig conèixer altres famílies que els havia passat això i moltes d'elles tenien el cos del seu bebè al cementiri de Montjuïc amb uns nínxols comuns, aquestes fosses comunes que els hi deien, i vaig pensar, ostres, què he fet? Com he pogut com deixar allà la meva filla, no? I bueno, i vaig investigar, vaig pensar, bueno, potser l'han portat a Montjuïc. Bueno, vaig investigar, em va costar molt donar amb la persona que s'agarrava i al final, bueno, vaig saber que va anar a l'Hospital de Bellvitge, que és universitari, allà, doncs, bueno. I anys després em vaig atrevir a parlar, quan ja estava ficada més en aquest mundillo, amb una patòloga, que em sembla que era de Madrid, vaig preguntar què passava amb els cossos aquests que es donaven i em va dir, suaument m'ho va dir, però que acabaven les escombraries. Clar, per mi això va ser horrible, saber que al final, que aquella decisió meva, perquè clar, ningú m'havia assessorat, ningú m'havia dit, no? Si algú s'hagués sentat amb mi, m'hagués explicat, mira, Noé, passa això i podem fer això, pots fer
que
això...
Vull creure que això no passa, no? Vull creure que com a mínim t'expliquen què fan amb el cos, què decideixes fer, si te l'endús, bueno, o no, no?
En aquell moment no ho feien i ara, per sort, els professionals es van formant, es van sensibilitzant i sí que, jo sempre dic que almenys a Catalunya, gairebé tots els hospitals hi ha un àngel de la guarda que conec, no? És com, vale, sé que està aquesta llevadora, aquesta infermera, aquesta gine que és maca i sé que vetllen per les famílies, però no sempre passa així. Si anem a la resta d'Espanya encara tenim històries realment molt, molt tètriques.
Tot i així, d'allà em va sortir en aquest projecte, Cor a Cor, per que tu vas dir, no vull que això que m'ha passat a mi li torni a passar a una altra dona, a una altra família, etcètera, no? I tu eres treballadora social, vull dir que ni tan sols venies d'aquest món, podríem dir, i vas dir, em formo com a doula, que doula, per la gent que no ho conegui, doncs és una persona que acompanya a portar una criatura al món, en aquest cas...
Bueno, fa un acompanyament emocional en el procés de l'embaràs i postpart.
Però tu et vas inventar com gairebé un concepte, la doula de dol, no? Em deies?
Clar, la meva idea era acompanyar aquestes maternitats diferents. Vull dir, és com... a mi m'agradava molt als nens, he estat vinculada al món de la infància i així, però jo volia acompanyar pues, aquests embarassos pues, arcoiris, que es diuen, no? Aquests bebès que venen després de la mort d'un germanet, o aquests postparts on no hi ha un nadó, no? En vida, i bueno, i jo sempre dic que amb tot l'amor que em va deixar la Cora, no? era molt gran i sentia que havia de fer alguna cosa i aquí ho vaig dipositar en cor a cor, no? I va anar creixent i va començar a donar forma i després es va anar redissenyant, no? I després em vaig formar com a doula, vaig acompanyar un temps com a doula, després em vaig formar com a terapeuta amb la idea d'especialitzar-me en l'acompanyament a la mort i al dol gestacional i neonatal.
De fet, com dèiem abans, si potser les coses ja estiguessin més avançades i realment es prengués més en consideració el fet que viuen aquestes dones, potser la teva història, no? O sigui, és a dir, el teu projecte no existiria, no? I el fet de que existeixi, i tu em deies, i molts hospitals públics de Catalunya, una mica de sota cama, donen la meva targeta, no? O passen el meu contacte. Les dones que s'acosten a tu, o sigui, què busquen, què necessiten?
Les persones que em truquen, m'escriuen, no? O em venen a veure directament, que tinc un centre des de fa... El projecte té 10 anys, però tinc un centre físic des de fa 3 i mig al barri de Sants, que m'agrada molt perquè és un centre dedicat exclusivament a aquestes maternitats i paternitats. Sempre el que busquen és... mira, s'ha mort el meu fill i no sé què fer amb tot aquest dolor. O fa uns anys em va morir el meu fill, o fa un temps, i ara estic de nou embarassada i no puc amb les pors.
M'has obert un meló molt interessant aquí, perquè és una cosa de la que tampoc es parla, que és que, com que no s'ha fet bé, moltes vegades quan succeeix, hi ha gent que arrossega aquest dolor durant molts anys.
Clar. Mira, ara estic treballant amb una noia que fa, ara aquest any farà 18 anys que va morir el seu bebè amb uns dies de vida, i bueno, la vida va anar així, i ara necessita com encarregar-se del seu dolor, és com, mira, està sortint això i necessito acompanyament, és com, vale, benvinguda, estem fent un treball únic. Fa un parell d'anys o tres vaig rebre una dona que feia 36 o 38 anys que la seva primera filla va morir al part, ella era llevadora, en aquell moment va, bueno, doncs va morir la seva nena, va seguir treballant i ara que s'havia jubilat és com, pa, ara se m'obre aquest meló i necessito, i vam fer un treball preciós, que sempre dic, tant de bo li hagués fet una foto el primer dia que va venir i l'últim quan vam acabar el procés, no? Vull dir, sempre dic que el dol té una cosa màgica, que és que es pot pausar, no? Del dol te'n pots encarregar en el moment que succeeix o per circumstàncies de la vida, si necessites pausar-lo, es pot. I quan puguis més endavant ja despausaràs i pots continuar on t'havies quedat, no? I per mi l'ideal és poder acompanyar des de l'inici, no? A mi m'encanta, entre cometes un altre cop, i que s'entengui que m'encanta que una família em truqui quan s'acaba de morir el seu fill, perquè vol dir que puc intervenir des del minut zero. I per mi seria ideal i m'encantaria poder accedir als hospitals i estar allà, i en el moment que sé que ara cada cop més hi ha una figura formada que pot acollir, que va a l'habitació, no? Això és tan desgarrador, el que sent és tan bèstia que sents que et trenques per dins, i que hi hagi algú que pot entendre aquest dolor, uau, és màgia.
També hi ha moltes, o sigui, no només el fet físic, sinó també tota la càrrega que jo crec que posen les mares en la idea de parir i en tot el que està relacionat amb això, no? És a dir, la imatge de la dona embarassada, és a dir, hi ha tota una càrrega lligada a la qüestió de gènere, que no es pot obviar. No sé si la sents, la veus.
Les dones, clar, com que ja estem nosaltres, és una cosa de que sí.
Vull dir que no estic menyspreant el dolor dels homes,
per res.
O de les parelles,
sí.
En aquest cas, que també poden ser altres dones,
sí.
Sinó que és a dir, que està molt lligat a una qüestió de gènere, vull dir, no es pot oblidar.
Clar, és difícil, i a més aquest component com de culpa, com que gestem nosaltres, la primera idea és què he fet jo malament perquè no he sabut gestar el meu fill fins al final. Aquesta idea la tenen totes les dones, almenys que he conegut, sempre dic el 99,9 per si hi ha algú que ho sent diferent, no? Hi ha una part de responsabilitat, hi ha una part de desgotament, hi ha una part de que és molt dura. Uau, hi ha una sensació de buit molt, molt gran, no?
I després perquè també falta aquesta categoria que tu tant et va rascar i tant et va fer mal i pel que vas començar a cor, que és la qüestió de ningú em veu com una mare. Perquè això, com que no he això. Tingut el fill finalment, no està viu.
Si l'hem tingut, no? Això no
sí,
està viu.
Exacte, no està viu, doncs no existeix i per tant jo no sóc mare, no? Aquest carnet de mare... Com aconsegueixes donar-lo? No el dones tu,
Potser
se l'han de donar elles mateixes,
sí.
Però...
La majoria de famílies que em trobo, la majoria de dones, ja senten que són mames. És veritat que conforme més petit és el bebè, no? Que vull dir, la gestació ha sigut més curteta, menys sensació de mare tenen perquè més invalidació social n'hi ha. En bebès que són d'edat gestacional i moren, depèn molt de la mare. Jo, en el meu cas, jo em considerava mare, vull dir, 100%, ho tenia claríssim. Ara, el meu entorn m'ho negava, tothom m'ho negava, però jo sóc molt, molt cabuda i allò que era pum, pum, no? I vaig com insistir molt. I ara és com que ningú s'atreveix a negar-me la cora, no? I si algú fa, m'és igual. Tu has de creure, no? L'altre dia amb una mama també treballava i em deia, no, perquè jo quan sigui mare, jo sempre dic, no, tu ja ets mama. Bueno, sí, clar, però no, i aquesta cosa de no sentir-ne del tot, però és una invalidació social.
Meravigliosa creatura, sei sola al mondo, meravigliosa paura di averti accanto, occhi di sole mi bruciano in mezzo al cuore, amo la vita meravigliosa.
El dol el pots pausar, però si no apretes mai el play, no el podem fer desaparèixer, oi que no?
No, jo sempre penso que surt. Vull dir, surt d'alguna banda a nivell d'enfermetats, a nivell d'ansietat, a nivell d'alguna cosa que pot ser un dol no resolt. Vull dir, allò queda i pots posar capes i capes a sobre, però bueno, quan menys anys triguis, més capes hauràs de treure després i més difícil serà. Hi ha una frase que a mi m'agrada molt, que és com que el cos crida el que la boca calla, no? Al final sortirà això d'alguna manera i hem d'interpretar, no? L'altre dia també treballava amb una mama que em parlava que tenia moltes, arrel de la mort de la seva filla, se li havien despertat moltes pors amb el fill viu que té. Vale, totes aquestes pors estaven tapant tot el dolor. Vull dir, el dolor no el podia acollir perquè de moment és massa. Vale, doncs, bueno, acullo les pors, que mira, ja les conec una mica més i tiro cap aquí.
Tu creus que les dones tenen un dol diferent? És a dir, que els homes...
Mm. Totalment. I quan dic homes, dic parella no gestant. Vull dir, més igual si és una dona, vull dir, la que fa l'altra persona, vale? Clar, hem portat el bebè dins els mesos que siguin, vale? Jo sempre dic que per mi m'és indiferent quina setmana sigui, no veig gaire diferència quan és un bebè planificat, desitjat, perquè potser jo he perdut un bebè a les 6 setmanes, però porto 2 anys per quedar-me embarassada, per tant ja fa 2 anys i 6 setmanes que estic estimant aquest bebè, vale? Ja no són només 6 setmanes d'amor, no, i potser una dona que el perd a les 38 s'ha quedat embarassada així, venga, vale, és benvingut, però porto 38 setmanes d'amor, no porto els 2 anys que porta l'altre, vale? Llavors sí que sento que primer tenim les dones un avantatge a nivell emocional, és que tenim molta més pràctica en el que és expressar les nostres emocions, perquè fa molts anys que ho fem. A partir d'una edat, quan juguem al col·le, els nens juguen a futbol, esports, no sé què, i les nenes ja fem un corrillo i ens posem a xerrar i me gusta este, me gusta l'altre i no sé què, i fem aquesta cosa de comunicar-nos. Els homes això ho tenen, bueno, ja tot, però en general no tenen aquesta facilitat. Llavors, quan es troben amb un fet tan dolorós a la seva vida, depèn també de la seva trajectòria de vida que s'hagi passat, de vegades tenen molta dificultat per saber què senten. I de vegades em trobo un papa que em diu, no és que no t'ho vulgui explicar, és que no sento res, no? És com, no és que no tingui confiança, no, és que es queden com bloquejats a vegades, no? I també és veritat que de vegades per nosaltres com a dones és un fet molt, molt, molt dolorós, i el papa o parella no gestant, perquè som dones, també ho he vist, no? que som parella de la gestant, que no
s'atreveixen a sentir, potser, perquè sí, però pensen que pobra, la que ho ha passat malament és ella, clar, i pensen que no tenen dret,
i potser. I necessiten com sostenir a la parella, i com t'acompanyo i val, i estàs patint tu. I de vegades, quan tinc la sort de treballar amb els dos, per mi és molt bonic, és com, val, i si repartim el dolor, és com, i sempre ho comparo amb la criança, si el bebè estigués viu, es veu molt fàcil quan un home està tot el dia amb el bebè i l'altre se'n va a treballar, o el que estigui fent, és com, toma, queda't un rato. Queda't un rato, no? Sí. I aquí es nota, però es veu amb un bebè físic, però amb un dol d'un fill mort no es veu, però sí que es veu les conseqüències de que la mama es queda a casa tot el dia plorant i l'altre no ha tret cap llàgrima, i no és que no ho senti, vull dir, és que de vegades no senta, és com, val, és que no, pare, no, i sempre treballem molt amb que, val, expliqueu-vos què sentiu els dos, i que pugueu, que la dona pugui respirar, i això ho fan i es nota, i és com, uau, quan reparteixen el dolor.
Perquè tu ara deies quan tinc la sort de treballar amb els dos, això vol dir que molts homes decideixen no anar-hi, només hi va ella, o què?
Sí, però això ha variat molt, molt, molt amb els últims anys, que ara mateix treballo amb més parelles que amb dones soles. Cada cop hi ha més papes més implicats i que participen, i a mi em fa gràcia perquè moltes vegades passa que dones que al principi venen soles, o ve el típic pare de, no, jo l'acompanyo, no? I quan s'atreveixen com a entregar-se també a la sessió, al final elles es queixen de, oye, que era mi rato, saps? Com que al final necessiten també això moltíssim, però culturalment potser no ho havien provat o no sentien que tenien aquesta necessitat, i descobreixen conforme anem fent sessions que sí tenen una necessitat, que estan millor si venen. Per mi és molt bonic treballar amb els dos, perquè s'avança en família.
Doncs escolta, Noelia Sánchez, moltíssimes gràcies pel teu testimoni, moltíssimes gràcies per ser tan clara, explicar-nos-ho tot, i sort amb cor a cor, i que si la gent té ganes de posar-se en contacte amb tu, doncs que ho facin.
Moltíssimes gràcies per donar-nos un espai a aquest dol i aquest amor, que sempre dic que hi ha molt de dolor, però és proporcional a l'amor que queda.
Merci.
Meraviglioso. Els dissabtes a la mitjanit, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Neus Català, supervivent dels camps de concentració nazis. La llibertat és una cosa que encara no tenim guanyada. To let myself go, to let myself flow, is the only way of being. There's no use telling me, there's no use taking a step back for me.
Ens ho ha explicat la Noelia Sánchez, però evidentment totes les dones ens en podem fer una idea de com de dolorós és perdre una criatura durant l'embaràs i també després. Encara que les coses estan canviant i que afortunadament se'n comença a parlar més, continua sent un tabú social, un estigma. Sempre allò ho diem en veu petita, o fins i tot no ho parlem moltes vegades, eh? Es viu com un secret. I a més, a l'altra banda, aquelles frases tan desafortunades de ja en tindràs un altre, home, que ets jove, no pateixis, dona, home, que si només estaves de 8 setmanes, o escolta, si havia de sortir malament, millor que l'hagis perdut, i d'altres frases tan maques que et diu la gent.
totes les dones que passen per una mort gestacional han de viure i patir frases com aquestes, és duríssim, i per això tenim ganes de parlar amb la Cristina Sáez de tot el que ve després, de com fer tot aquest procés i quines són totes les coses que es mouen, oi, Cristina?
Doncs sí, Montse, aquestes frases encara es diuen i el que fan és no legitimar aquestes dones com a mares. I això que és una cosa que passa de manera molt freqüent. Com tu deies a l'inici d'aquest programa, un de cada quatre embarassos no arriba a bon terme. Tot comença quan una dona embarassada arriba a urgències amb algun símptoma o alguna sospita que alguna cosa no va bé. És aleshores quan li diuen aquella terrible frase de no hi ha batec. A partir d'aquell moment comença un procés molt dolorós. N'hem parlat amb la Maria Llaboré, llevadora de l'Hospital de Sant Pau a Barcelona, que ens ha explicat que pràcticament a diari atenen a dones que estan patint una pèrdua.
Quan una dona acuta a l'hospital i algú li diagnostica que la seva criatura s'ha mort, el primer pensament és, doncs treu-me'l i acabem-ho. Però això està més que demostrat que és la pitjor de les opcions. El temps en aquestes situacions és molt necessari. El cervell necessita entendre què és el que està passant. S'ofereix que si no hi ha cap problema que posi en perill la salut de la dona, evidentment, se'n vagin a casa i tornin el dia següent o al cap de dos dies, no? Que pensin, que reflexionin, que facin inclús un pla de part, que escriguin quines pors tenen, que parlin amb la família, que quan ens casem ens donen 15 dies i quan se'ns mor un familiar ens donen dos dies. O sigui, és una manera de passar ràpid, no? Mira, passem ràpid com si no hagués passat res. I això és un error.
El temps és clau en aquests processos per assimilar què els està passant, per prendre decisions. Una de les decisions que han de prendre és si volen parir o no a les sales de maternitat, que és el que se'ls ofereixen a aquestes dones. Algunes persones poden pensar que és cruel col·locar-les al costat de d'altres que estan donant a llum nens vius. Sentim què en pensa la Maria Llaboré.
Un cop aquestes dones havien parit, abans se les portava a una altra planta, la planta de trauma, de neuro, d'una altra planta del que fos, no? Però al final ens vam adonar que això és paternalisme, o sigui, aquestes dones han sigut mares, per tant, han d'anar a les plantes de les mares, no? Nosaltres els donem l'opció de si volen anar a la planta de maternitat o no, però els expliquem, a la planta de maternitat hi ha gent formada en dol que t'acompanyarà molt bé. Clar, quan neix una criatura viva, és un moment d'explosió d'alegria, no? De plor, de felicitat, de comentaris. Quan neix una criatura morta, es fa un silenci, però jo dic que inclús és un silenci bonic, no? És un silenci d'un gran respecte. És dolorós, sí, clar que és dolorós, però és que sortiran al carrer i veuran mares amb bebès, i veuran embarassades, i passaran per davant d'un parc i veuran criatures, no? Pick it up, pick it up, and start again. You've got a second chance, you could go. Escape it all, it's just irrelevant. Perquè aquestes dones facin un dol saludable, és clau l'atenció que rebin durant tot aquest procés, no?
Sí, des que arriben a l'hospital ja els diuen que el seu fill ha mort, fins que arriben a casa amb la panxa buida, en ple postpart i sense nadó. Ens ho explica la Natàlia Artigas, psicòloga perinatal de l'Hospital Josep Trueta de Girona i membre de l'associació Bressols, que acompanya les famílies que viuen una mort perinatal a Girona.
Morir abans de néixer és un tabú. La mort, en general, la vivim des d'aquest tabú. La mort d'un nadó, no?, que estava a l'inici de la vida, encara ho és més. És una mort que trenca expectatives, és una mort totalment inesperada, és una mort que, quan esperaves la vida, rebre la mort, això té un impacte emocional molt gran, no? I com que no sabem gestionar ni el dolor ni la mort, doncs el que fem moltes vegades és tapar-lo, no? És amagar-lo sota la catifa.
I com que amaguem la mort dels infants sota la catifa, com deia ara la Natàlia, les dones acostumen a reprimir la seva tristesa i dolor en públic, perquè no se senten legitimades, i això acaba repercutint sobre la seva salut mental. Es calcula que 4,2 milions de dones en tot el món pateixen depressió associada a una pèrdua gestacional.
Que és un dol desautoritzat, poc reconegut, que té aquesta tendència a minimitzar-se, a invalidar-lo, a comparar-lo, cosa que en un altre procés de dol poder No, la gent no diria el que diu amb un dol perinatal. Per això, a part de la tasca una mica que fem les associacions i els professionals que treballem en aquest àmbit, justament és al revés, és posar-li valor. No? Jo quan acompanyo una parella que ha perdut un fill, el primer que els hi pregunto és sobretot pel nom d'aquesta criatura, no? Aquest nom que ja tenies pensat, a vegades molt abans de fins i tot tenir-lo. I a partir d'aquell moment, parlar de la criatura pel seu nom, perquè ell ja estava en el nostre imaginari, ja estava, no?, en aquest projecte de vida, no? Per tant, donant-li un lloc fins i tot fins al final. I moltes vegades les famílies t'ho agraeixen i et diuen, no?, és l'únic lloc a vegades on te puc parlar del meu fill pel seu nom, no? Ja ningú més em pregunta, ja ningú més parla d'ell.
I jo crec que ara potser estem normalitzant això, però durant molt de temps jo crec que moltes famílies o moltes mares no s'atrevien ni a posar-li un nom perquè els semblava com estrany, no? És a dir, no es donaven ni el permís, vull dir que és important que parlem de noms, no?
I tant. I a més, per fer un dol saludable, tampoc no ajuda gaire, i això sí que no ha canviat gaire, que les dones només tinguin dret a permís de maternitat si estan de 6 mesos o més. 180 dies.
Concretament, eh? 180 sí. dies.
Si són 178, sí. No. Aleshores, sovint han d'anar al metge de capçalera perquè els faci una baixa per depressió.
Una de les coses que també jo reivindico sempre és normalitzar els processos de dol, no? No tractar-los com una malaltia, no és una depressió. Per tant, no necessita medicació, no necessita... Necessita temps, espai i acompanyament.
Sentint el que deia ara la Natàlia Artigas, segur que molts oients pensen, però què passa, que als hospitals públics no hi ha prou eines o què?
Cada cop en tenen més d'eines i els hospitals grans en tenen més que els hospitals més petits. És una qüestió de recursos. El que passa és que moltes parelles també decideixen anar a grups d'ajuda mútua, els GAM, que estan formats per famílies, com ara Petits amb Llum. Hem entrevistat a la Cristina Cruz, presidenta d'aquesta associació catalana que va néixer fa 10 anys, davant la necessitat precisament de les famílies de poder tenir aquest espai, de poder parlar-ne i compartir experiències.
M'imagino que també perquè quan després te'n vas a casa, és a dir, encara que t'ajudin en aquell moment, després comença tot un periple i un període de dol, no? I és aquest moment on m'imagino que les associacions arriben, no?
El grup d'ajuda mútua és l'espai on ens permet parlar un de com estem, de com ens sentim. Verbalitzar el nom del nostre bebè, de parlar de rituals, de parlar, bueno, de pors o d'emocions, o bueno, per què no, dels altres germans, o de si hi ha un nou embaràs, amb gent que és que t'entén a la perfecció. No et qüestiona, no et critiquen.
Hem sentit a la Cristina Cruz parlant d'aquesta associació que es diu Petits amb Llum, però n'hi ha d'altres, no? Una altra associació és Humamanita, que és molt, molt important, perquè va ser la primera associació estatal que hi va haver. Està impulsada per la Jill Cassidy, una irlandesa afincada al país, que quan va perdre el fill, el 2007, una nena que es deia Uma, va descobrir que no hi havia cap recurs, ni cap informació, ni res de res sobre dol perinatal en castellà. I, en canvi, altres països com Regne Unit, Irlanda, Austràlia, Estats Units, portaven més de 30 anys treballant per millorar l'atenció que rebien les famílies. Aleshores, ella va decidir muntar aquesta associació i van elaborar la primera guia d'acompanyament del dol perinatal a Espanya, que va obrir camí.
Y ahí, pues, empezando a dar la importancia en cuanto a la formación. El profesional sanitario es la primera persona que entra en contacto con esa familia. Entonces, aunque no, en la mayoría de los casos, no tiene la capacidad para determinar cómo va a ser ese duelo, porque el duelo es muy personal, sí tiene la capacidad para abrir o cerrar puertas.
Dèiem castellà, però tampoc català, eh? Imagino.
No hi havia res, era un desert a l'estat.
Sí, sí. La Jill Cassidy, a més d'impulsar aquesta primera guia, de crear una plataforma amb molta informació i recursos, també donava suport a les famílies sobre els permisos de maternitat i paternitat o sobre si podien registrar al registre civil els seus infants, un tema que han lluitat molt i que angoixa moltíssim encara els pares i mares. Una altra de les coses que ha impulsat Humamanita és una cosa que es diu capsetes del record.
A veure, què són això de capsetes del record?
Doncs són capsetes, com el seu nom indica, que contenen els pocs records físics del nadó que tenen les famílies. En aquest sentit, la Norma Grau, fotògrafa, va posar en marxa el 2011 un projecte, Stillbirth, arran de la petició d'una mare en dol que volia poder compartir imatges de les seves filles amb la seva família.
Són importants pel mateix motiu que són importants les fotos per qualsevol persona. O sigui, nosaltres tenim fotos dels nostres éssers estimats que estan vius i amb els que tenim relació a diari, les amigues, la parella. Si entenem per què nosaltres guardem fotos de la nostra germana, millor amiga, parella, al mòbil i les mirem, i quan les mirem què sentim, i quan les mirem què ens reactiva i per què ens agrada, jo crec que llavors s'entén bastant perquè una foto pot ajudar en el dol. A vegades no pot ser una foto de la persona, però pot ser una foto que ens aboqui doncs el lloc on la vam conèixer, el lloc on ens ho vam passar bé amb ells o els seus objectes, com en el cas dels nadons.
Vaja, això va tenir tant d'èxit que ara aquestes capsetes del record formen part de la Guia d'Atenció del Dol Perinatal a Catalunya, que estableix un protocol d'actuació i s'aplica a tots els hospitals públics catalans. Vull dir que no estem parlant d'una cosa, vaja, d'una excepció, no? When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we see. Si parlem de dol gestacional, de dol perinatal, el que avui estem dedicant al programa, una altra part molt important, la Cristina Sáez ho sap, és saber-ne les causes mèdiques. És una cosa que ajuda, oi?
Sí, suposo que perquè som éssers racionals i volem entendre les raons de les coses que ens passen. La Maria Llaboré de Sant Pau ens explicava que les pèrdues del primer trimestre, per exemple, que són les més habituals i que solen estar causades per defectes genètics de l'embrió o problemes amb la implantació de la placenta, aquestes no s'estudien. O sigui, la dona n'ha d'empalmar tres de seguides perquè aleshores es comenci a mirar a veure què és el que està passant. La cosa canvia una mica en el segon i tercer trimestre.
Normalment són malalties del feto, que ja poden ser malformacions genètiques o malformacions cardíaques, malformacions cerebrals, no? O bé per herència genètica. I del tercer trimestre les causes solen ser o bé morts súbites o bé per problemes amb el cordó. Pot ser també, no?, que hi hagi un nus o un doble nus i que problemes amb el cordó, tot i que aquestes són molt, molt, molt esporàdiques. O malalties de la placenta. Ara cada vegada s'investiga més sobre una malaltia que abans era molt rara i cada vegada és més freqüent, la preeclàmpsia, que és una malaltia que ve de la placenta, no? Que no alimenta o oxigena o no aporta el que ha de portar a la criatura.
Vaja, ja ho sentíem. Les causes poden ser infinites, però el fumut és que moltes vegades no arriben a investigar-se. Fins i tot la Maria Llaboré, que porta més de 25 anys treballant com a llevadora, em sembla que quan li preguntaves li va costar respondre, oi?
Per què no s'investiga prou? Bona pregunta. No voldria dir-ho, però perspectiva de gènere en medicina no hi ha l'interès suficient. També hi ha un problema, crec, cultural, no? De la mort a la nostra cultura és algo que és encara molt tabú, no? I la mort amb gent adulta, doncs, mira, la mort amb criatures o criatures que encara no han nascut és algo que costa moltíssim. I per exemple, en països més al nord d'Europa, quan hi ha una mort, investiguen moltíssim, moltíssim, perquè dona moltes respostes la placenta. I aquí no tenim molt poca gent sap analitzar les placentes, o molts pocs hospitals tenen els recursos per analitzar les placentes, no? I és un tema que diu, bueno, doncs per què no ens formem? I, no? Podríem donar moltes respostes.
Els recursos, sempre els calés, sembla que han de ser les solucions per tot, però potser també posar-hi imaginació, posar-hi ganes, posar-hi interès. Cristina Sáez, i també gràcies a la Mònica Homs, que ha fet possible aquest reportatge entrevistant a moltes dones, a molts professionals que treballen amb això cada dia. Gràcies.
Gràcies a vosaltres. Stand by me,
stand by me. Si tens les orelles netes de prejudicis, escolta Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
És la por la que ens fa perdre la consciència i és també la que ens transforma en covards. Marjan Satrapi, historietista.
Ja t'he fet un lloc entre la panxa i el cor. No vindràs i sé que estàs fet de record.
En aquest programa hem parlat de moltes experiències personals, però també a vegades és important transmetre als altres el que ens ha passat. I una bona manera de fer-ho és a través dels llibres. S'acosta Sant Jordi i aquesta setmana la Mònica ha pensat, home, el tema és dur, però val la pena que alguns llibres ens ho facin més passador, no?
Mònica, benvinguda.
Sí, Montse, aquesta setmana m'he fet un fart de llegir. Potser la cançó que esteu escoltant de fons, que és de Xiula, us en dona alguna pista, però la primera recomanació que us vinc a fer no és exactament un llibre, és un conte infantil. El conte es diu Ja no tindré un germanet i és de l'editorial El Cep i la Nansa Edicions. L'ha escrit l'Ariana Díaz Aguiló, que és enginyera industrial. A més, està fet amb unes il·lustracions molt boniques. No el teniu davant, però si les veiéssiu, veuríeu que són precioses. I les ha fet la Mariona Tolosa. I compta també amb la participació d'un terapeuta gestacional, que a més és el fundador d'aquest grup del que us parlava, Xiula, el de la cançó, que es diu Jan Garrido. El conte parla d'una història real. És la història de l'Ariana.
Jo ja tenia una filla, l'Ona, que tenia un any i mig, i és quan em torno a quedar embarassada d'un segon fill o filla que el perdem. Nosaltres a la nostra filla li havíem explicat que tindria un germanet o germaneta. Per tant, a mi en aquell moment em semblava coherent i necessari explicar-li que això ja no seria així. I és en aquell moment en què jo hi he de ficar paraules en veu alta per explicar-li a la meva filla que me n'adono que no sé com explicar-li i que tinc moltes mancances de com poder-li traslladar una notícia d'aquelles dimensions i que li afectarà tant.
Mira, aquest llibre ja m'hauria agradat a mi tenir-lo de petita, perquè quan jo tenia 5 anys ens va passar el mateix a la meva família i jo deia, m'espero un germanet i no va venir i no em van saber explicar per què, no? En aquell moment no hi havia eines.
Exacte, és difícil i les eines és important que estiguin a totes les edats.
Perquè és curiós com quan tu li comuniques a un adult de forma, entre comilles, adulta, que has tingut una pèrdua, que has perdut el teu bebè del que estaves embarassada, com la reacció adulta és molt freda i amb frases molt estàndards com ja et tornaràs a quedar embarassada. En canvi, quan els expliques el que t'ha passat a través d'aquest conte, l'adult es torna a fer nen i és curiós com els adults poden connectar molt més amb el teu dolor i realment amb el que a tu t'ha passat.
Hay tanta gente, hay tanta vida, hay miles de valientes con sus propias heridas.
Ara et faré una altra recomanació, Montse, que és Una gossa en un descampat, de Pagès Edicions. És un còmic, però està basat en una obra de teatre de la psicòloga, dramaturga i directora catalana Clàudia Sadó. Aquesta obra es va estrenar el 2018 a la Sala Beckett de Barcelona i va tenir molt d'èxit, i aquest any s'ha adaptat o s'ha transformat en format còmic amb els dibuixos de Nono Moreno.
Estava embarassada 5 mesos i el vaig perdre i vaig haver de passar per un part amb tot el que implica, vaig conèixer-lo, em vaig acomiadar i va ser com molt dur per mi perquè no n'havia sentit mai a parlar, no? Llavors escriure l'obra per mi va ser una manera de posar-hi paraules, de compartir-ho i de donar-me, no?, que no estava sola, perquè em vaig adonar que molta gent doncs havia passat per coses semblants.
De fet, l'obra de teatre i la seva història va tenir molt d'èxit i el còmic ara suposo que també impactarà a molta gent que no coneix la història.
Sí, de fet, a mi em va impactar molt perquè narra la història d'una manera molt directa i sincera. Parla dels pensaments i de les emocions que té la protagonista. La Clàudia Sadó explicava que, tot i que ja ho hem anat dient al llarg del programa, el dol és un tabú, moltes vegades, quan el veus diferent.
Et passa una cosa que és un tabú per la teva societat, però la vius en primera persona, doncs per tu no és un tabú, no? Tu hi poses totes les paraules i expliques tots els sentiments tal com ragen, no? Tal com surten. No és que vulguis curar-ho, no? Jo tampoc amb l'obra no volia com ensenyar les ferides i com impactar, no. Però senzillament en parles tal qual perquè t'ha passat a tu, llavors tu ho has naturalitzat allò, no? Perquè la mort i el dolor és natural. Llavors tu has naturalitzat i allà en aquell terreny ho portes, no?, en la narració.
Tot s'encalenteix i jo a 19 novembre esperant un detonant. Ja no sé el que t'agrada o t'avorreix.
Ara t'explicaré la història de Laia Reig. Ja la vam conèixer parlant dels seus formatges i de la pastura. Ella és pastora d'ovelles, però ara hi tornem a parlar per una cosa molt diferent, que és el llibre que ha escrit en motiu també d'aquest dol perinatal. El llibre es titula Jo no te perdí i és de Polen Edicions.
Vaig començar a escriure el llibre arran del meu primer avortament espontani. Primer com una eina i un espai i un temps per mi, poder canalitzar totes les emocions que m'anaven atrapant aquells dies. el desconeixement gairebé total de l'experiència que m'estava travessant.
Vaja, em sembla que no naixem ensenyats amb això, eh? Tu trobes i ho has de viure.
Absolutament no, Montse. De fet, la Yas, al llarg del llibre, en parla molt d'això. Quan ella va viure aquest dol, li costava molt posar paraules o trobar unes paraules amb les que es sentís còmoda per parlar del que li estava passant.
Quan deia avortament, que havia patit un avortament espontani, moltes persones no acaben d'entendre què és el que m'havia passat. I després, l'altra opció que tenia era la de fer ús d'aquesta expressió que es repeteix en algunes cultures, que és la de perdre l'embaràs o el nadó. I jo d'això no em volia fer ús, perquè jo no havia perdut res. I continuo insistint, perquè les dones no perdem ni l'embrió, el fetus, el nadó. Mor. Tampoc sents mor aquell nadó. Mor. No hi ha culpa. No tenim, no som responsables d'aquesta vida que podria haver sigut, però no ha estat. I això és molt important per una dona saber-ho.
Ho explica molt bé la Yas Reig, aquesta cosa de no se'ns ha mort a nosaltres, eh? Perquè tot sempre culpabilitzant a les dones. M'has dit tres llibres magnífics, així que anem a recordar els seus noms, Mònica?
Sí, així teniu idees per Sant Jordi. Us el recordo. Ja no tindré un germanet, que és un conte infantil i és de l'editorial El Cep i la Nansa Edicions i està escrit per l'Ariana Díaz Aguiló. Una gossa en un descampat, que és un còmic de Pagès Edicions, de la Clàudia Sadó i amb les il·lustracions de Nono Moreno. I Jo no t'he per dir, que és de Polen Edicions i està escrit per la Yas Reig.
I mira, i aquest llibre de la Yas Reig, que és petitet i és una monada i és un bon regal també per aquests dies, que també el venen algunes formatgeries, no només a les llibreries, com per exemple Casa Carot del carrer de Garia del Gòtic de Barcelona. Així que...
Doncs ja ho sabeu, o a les paradetes de Sant Jordi o a la formatgeria, i així profitem.
Merci. Com te n'has anat, si no sé ni per on començar. I aquesta setmana no podia faltar l'opinió de la periodista Esther Vives i autora de Mamà Desobedient. Let the show begin.
It's a service. La meva filla va morir quan estava embarassada de poc més de 3 mesos. Tenia una malformació genètica que li va ser detectada quan em van fer l'ecografia del primer trimestre. Ningú et prepara per la mort d'una filla quan estàs esperant la vida i aleshores el món et cau a sobre i tot s'ensorra. D'això en fa quasi 6 anys, però encara recordo quan em van donar el diagnòstic. Era un divendres i em van dir que ja podia anar ràpid a l'hospital a avortar. Com si en lloc de tenir una filla greument malalta dins meu, tingués un tumor que necessités ser extirpat. Vaig negar-m'hi. Necessitava almenys el cap de setmana per acomiadar-me de la petita. Li vaig comprar flors i vaig parlar amb ella. Dilluns vaig anar a l'hospital. Vaig parir a la meva filla a l'Hospital del Mar, a Barcelona, hores després de prendre amb la medicació pertinent que em provocaria el part. Va ser un part intens, ferotge, amb el qual la meva filla va néixer, sense vida. Vaig poder veure-la, tenir-la als meus braços i tenir accés al seu cos per poder-la acomiadar com desitjàvem. Vaig tenir sort. No totes les mares ni pares la tenen, doncs no tots els hospitals ni professionals respecten un moment tan dolorós com aquest. Perquè quan parim a les nostres criatures mortes, com a dones, també tenim drets. Dret a un part respectat, a ser reconegudes com a mare i la nostra criatura com a filla, a bressolar-la, a fer-li fotografies, a tenir temps per dir-li adéu, a accedir a les seves despulles. Drets que han de ser reconeguts i respectats. La mort gestacional és un dels grans tabús que envolta l'experiència materna. La societat i fins i tot el sistema sanitari sovint miren cap a una altra banda. I això dificulta encara més aquesta difícil experiència. Ja és hora de trencar el silenci entorn a la mort gestacional. La mort gestacional i perinatal existeixen. I són moltes les que, per desgràcia, l'hem viscut.
En el programa d'avui hem après com n'és d'important fer el dol d'aquest fill, filla mort. També com en som tots d'importants perquè canviï la percepció sobre la mort gestacional. Cal recursos als hospitals i formació i, sobretot, cal parlar-ne, com hem fet avui. Em quedo amb la frase de la llevadora Maria Llavoré. Per què ens donen 15 dies per casar-nos i 2 quan se'ns mor un fill?
en quina societat vivim.
Ens podeu escoltar en podcast a catradio.cat/dones i dies.
Aquest programa l'hem fet una colla de mares i filles i també algunes de nosaltres hem viscut de ben a prop una mort gestacional. Som Mònica Homs, Susana Ortega, Cristina Sáez, Clara Ardèvol, Rosa Silluer i qui us ha parlat, Montse Virgili. Li dedico aquest programa al meu germà.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
I acabem amb una cançó popular, el Ball del Batlatori, que en van fer una versió justament Maria Arnal i Marcel Bagés. La meva àvia de petita me la cantava en la seva versió perquè potser aquella generació que va viure la guerra no tenien tanta por a pronunciar la paraula mort. I tornem la setmana que ve.
Vida breu, mort petita, la teva veu ho deixa el cos, la prenen vents que arriben i la canten pels vols, la teva veu ho deixa el cos, la teva veu ho deixa el cos, i els vents la sembren pels camps, i ets sol, llavor, herba i flor, la duen als mars, i ets ona forta i remor dels profuns de l'oceà, la teva veu deixa el més dolça i fina, la cosa més dolça i fina, més que el millor pensament, i a tots els presents ens dol que estigui que està ja tot preparat.